Curset d'estiu antimasclista.
Una nació que inverteix més diners en armament militar que en programes socials s'apropa a la mort espiritual. Martin Luther King.
Ahora te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca, así que me harás disfrutar, que te vas a esmerar como siempre lo harás. Muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien.
Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llegará al altar. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Pilar busca tu cariño, pero no se lo vas a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño.
Deja de llamar a la portera, contigo no hay manera. Yo que puse toda mi ilusión en el ascensor.
Curset d'estiu antimasclista, al matí de Catalunya Ràdio, descobrim, desmuntem el masclista que tots portem dins, fins i tot sense voler. Desenganyeu-vos, el masclisme no són els altres. Què ens passa als homes? Rubén Sánchez, bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Psicòleg i formador que els dijous ens ajuda a deconstruir-nos, a revoltar-nos i transformar la masculinitat hegemònica, tòxica, en una altra, de diferent, alternativa, desobedient, dissident. I déu-n'hi-do el masclisme de la movida vuitantera. Déu-n'hi-do el que estem escoltant.
I no és la música, sinó que és la lletra, no?
És el contingut, sí, sí. Avui parlem del Rambo que portem dins.
No sé a dónde, pero me voy. No puedes seguir huyendo. Eres libre. Vuelve con nosotros. Volver para que... mis amigos murieron aquí. He muerto aquí. La guerra pudo ser un maldito error, pero no odies a tu país por ello. ¿Odiarlo? Moriría por él. Entonces, ¿qué es lo que quieres?
És el diàleg final de Rambo 2 amb el coronel Truman. Molt de múscul, moltes armes, crits entre les bales, foc, explosions, lluitant contra els monstres dolents, tot espectacle. Els homes d'una generació vuitantera vam tenir aquests referents de pel·lícules violentes, encara li diem cine d'acció, i perduren en l'actualitat. Rambo, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Van Damme, Bruce Willis, homes en solitari enfrontant-se pit descobert, el món, el mal, amb una violència extrema, amb això vam créixer, i el cinema d'acció han canviat només els actors, però no el contingut, oi, Rubén? Qui triomfa ara?
Ara triomfa Jason Statham, The Rock, Vin Diesel, Yuri Boyka, musculosos, però depilats, això sí.
És el canvi, eh? Musculosos, però depilats.
I amb poc pèl.
Amb calç.
Al cap, sí.
Està bé. Però segueixen conduint de forma temerària, pistola en mà...
Lligant-se a la dona més guapa de tota la pel·lícula
al final o durant, i al final tot acaba sempre amb èxit. No sé si són referents pels joves encara,
amb alguna matança pel mig, no?
Sempre. Quin tipus d'home representen? Per què triomfen tant videojocs com el Call of Duty o el Fortnite o el món de l'Airsoft? Amb quina part de nosaltres connecta tot aquest món, per respondre a aquestes preguntes i desmuntar un altre dels pilars de la masculinitat hegemònica? Avui l'anomenem bel·licositat heroica, i ens acompanya l'Ignasi Puigrodes, que és psicòleg. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta fascinació, aquesta passió dels homes per tot allò de caràcter militar, bèl·lic, per la supervivència, és biològic o això és una moto, és una cosa cultural?
A veure, en psicologia es pot dir que res és exclusivament biològic i res és exclusivament cultural. És a dir, sempre hi ha una mescla de totes dues coses, i el que està clar és que hi ha una gran part d'aquests estereotips que la societat ens ven del que hauria de ser l'home. I ara que estava sentint tots aquests referents als anys 80, no feia res més que pensar en el He-Man. Uh-huh. I la gran frase que deia el He-Man i que els encantava als nens, de jo tinc el poder. Uh-huh. Clar, és allò de jo soc mega musculós, jo puc fer-ho, i aquest jo puc fer-ho és molt atractiu.
Aquesta part d'activitat, no? del paper actiu, no? És a dir, has de fer alguna cosa, no? Has d'aixecar l'espasa, no? I cridar amb totes les teves forces.
Sí, però justament és un jo puc fer-ho, i se'ns condueix aquest jo puc fer-ho cap a una sèrie de coses, perquè jo podria dialogar,
per exemple.
O jo podria fer coses creatives, jo podria construir, però en veritat és un jo puc destruir, jo puc anorrear l'altre, jo puc guanyar.
A mi tot això no m'ha interessat mai, eh? Aquesta fascinació dels homes per tot allò de caràcter militar i bèl·lic. Pel que dius, és meitat culpa o gràcies als meus gens, meitat gràcies als meus pares?
A veure, establir exactament meitat, meitat, aquí tens una discussió que no te l'acabaries mai. És una part, deixem-ho així més eteri, així no em mullo.
És el teu cas, Rubén?
Jo sí que he brindat.
Tu sí?
Això. Sí, sí, sí.
No ho diré, no ho hagués dit mai.
Veus? Els jocs de...
Però ets jugar amb el He-Man i això?
Sí, i el G-Joe, també. Yeah. I tots els Playmobil sempre muntava batalles i operacions de comando i coses d'aquestes. I després ja, doncs, amb la consola, no? Gear of War o Call of Duty, he caigut en aquestes, en aquests paranys i tant.
La violència connecta amb el poder, connecta amb la dominació... és el rebuig a la diferència, la uniformitat, el model únic, l'extermini de l'altre.
També és l'autoafirmació, és a dir, jo estic en lo cert, jo estic en lo correcte en tant que he guanyat. És igual si he guanyat per, com surt per exemple a Joc de Trons ara, he guanyat perquè hi ha un judici i s'ha demostrat proves, o he guanyat per la força d'un combat. És igual, he guanyat. Per tant, jo tinc la certesa de que ho he fet bé.
Aquesta banalització, no? aquesta imposició, la conquesta... no? El poder aquest imperialista, no? De dominació, de com d'escampar-ho tot, no? És a dir, com que el meu ego, no? Arribi al màxim possible, no? Aquest efecte que li diuen aspersor també, no? Aconseguir l'extermini de l'altre, no? Em sembla superperillós, però tot això està banalitzat amb aquesta, ja com una mena de pornografia de la violència, no? O sigui, jo crec que està banalitzada totalment.
Això connecta amb una altra polèmica, un debat sobre les joguines, per exemple, militars.
Exacte.
No?
I tant. Exacte. És a dir, què volem potenciar? Volem potenciar, com deia l'Ignasi, actituds dialogants, negociants, mediacions, parlem-ho, renúncies, o volem imposar i destruir a l'altre? No? És a dir, fins fa poc hi ha moltes joguines que s'han eliminat del mercat, però n'hi ha moltes altres, no?, que venen d'altres països també, no?, exportades, que són autèntiques rèpliques de l'últim armament que té l'exèrcit nord-americà, per exemple.
Uh-huh. La casa Lego, per exemple, volia allunyar-se completament de les joguines bèl·liques i fins i tot el seu primer castell de Lego era de color groc, perquè deien res de posar color gris. I ara si un va veure l'estanteria de Lego, que hi ha a qualsevol jugueteria, veurà que són totes armes, Star Wars, castells de color gris, perquè hi va veure de o faig això o em foten
no
fora
venc
del mercat.
Clar.
Estem repassant els referents dels anys 80 amb aquesta fascinació per allò militar, per allò bèl·lic, aquesta bel·licositat heroica. M'estàs dient que som el 2019, 40 anys després no ha canviat res?
Ha canviat molt poc, perquè sortiran nous personatges, però ve a ser exactament el mateix. És a dir, de fins i tot una cosa tan innocent com el PJ Masks, tot i que sigui en un equip i tot i que sigui per criatures, torna a ser la potència del combat, per molt que sigui un combat molt adulcarat, i que torno a guanyar altre cop. Una petita anècdota molt xorra, un amic meu, l'Albert, ell a casa és el que cuina. Uh-huh. Se li dona molt bé cuinar. Doncs el seu fill va dir, jo vull jugar igual que fa el meu pare, vull una cuina,
vull una cuina
per Reis. I quan els Reis van anar a buscar aquesta cuina, es van trobar que les úniques cuines que venien com a joguines eren de color rosa.
De color rosa.
Clar. Jo em venia al cap un altre anècdota, també el que comentava l'Ignasi, no? És a dir, el cos com a arma, no? És a dir, els ninos, no? de el G-Joe, dels He-Mans que comentaven, com eren musculosos, sense pèl, no? Amb uns braços desproporcionats, amb unes cames, amb uns quadríceps allà. O sigui, és que també té a veure amb aquest utilitzar el cos com a arma, no? I ja relacionava amb el tema de les violacions dels exèrcits, no? Quan van a determinats poblats, no? Que homes normalitzats amb les seves famílies, amb, no? Amb els seus països d'origen, però que quan van a fer la guerra són homes de guerra, no? Són mercenaris, són soldats, no?
Seria el mateix que quan diem la Barbie, no? Que és el 90-60-90 rosses,
van fer un estudi traduït, de la Barbie.
Traduït a l'home, seria un home guerrer.
Guerrer musculós, no? Violent, amb armes, amb metralletes, amb escopetes, amb pistoles, no? Amb machetes.
Tot i que al final el kit de tots dos joguines és el mateix, és a dir, jo faig un nino bàsic i el que venc són tots els complements. A un li compraré bosses de mà, sabates, faldilles, ponis i si pot ser unicorns, i a l'altre metralletes, tendes de campanya, bombes i
cotxes,
coses d'aquestes.
Motos, no?
Però l'important és que cadascú gastés molta cosa en crear el seu personatge ideal.
Personatges buits, no? Sí. Tots dos. I també vaig llegir un estudi fa uns anys que la Barbie, si fos una dona real, es trencaria pels turmells. És a dir, el seu propi pes no s'aguantaria, no? I es trencaria pels turmells, però l'ideal, no? Aquesta pressió estètica de la delgadesa extrema, no? Tot això és molt perillós, també.
Fixa't que és molt curiós que la Barbie, quan va sortir inicialment, la seva creadora el que volia era trencar aquesta dinàmica de les joguines fins aleshores, que era que les nenes que compraven joguines que fossin figuretes, l'únic tipus de figureta que podien trobar era la figureta de la mare cuidadora. I van dir, prou de mares cuidadors, podem fer altres coses. Quines altres coses van poder acabar sent la Barbie? Mujer florero.
Un altre exemple de pel·lícula violenta, d'aquesta bel·licositat heroica, Comando.
Oh! ¿Dónde está Jenny?
¡Vete a la mierda!
¡No te oigo!
Lo diré más fuerte que te den por culo.
Sally, tu lealtad es conmovedora. Pero ahora no es lo más importante en tu vida. Lo más importante es la gravedad. Te recuerdo, Sally, que este es mi brazo débil.
No me matarás, Matrix. Me necesitas para encontrar a tu hija.
¿Dónde está?
No lo sé, pero lo sabe Cook. Te llevaré donde tenemos que encontrarnos.
No me llevarás.
¿Por qué no?
Porque sé dónde está.
Heu consumit moltes pel·lícules d'aquest gènere i les noves generacions tenen els mateixos referents o el mateix tipus de referents. El que dèiem en començar, canvien els actors, però la història continua sent la mateixa.
Bueno, quina sèrie és una de les que més ha triomfat, no?
Joc de Trons.
Joc de Trons.
Amb el meu germà hem xupat pel·lícules de ben petit.
Que són menys violentes que Game of Thrones, vols dir?
Jo penso que estan en el mateix llistó d'intensitat i això, les VHS, no? La meva tieta era l'única que tenia vídeo VHS, aleshores anàvem al meu germà i jo, ens deixava posar pel·lícules que eren per majors de 18 anys i tindríem 10, 11 i 12 i sortíem després de veure la pel·lícula i sortíem inflats com a saps? És a dir, més xulos allà.
O sigui que pobres, de qui es creués amb vosaltres després de veure aquestes
Rambo
pel·lícules.
Rambo 3 o Rocky 5, no? És a dir, que era una passada.
Sí. Ara fa gràcia, però això té uns efectes.
Té uns efectes, clar. És a dir, igual que si veus un altre material, segurament que també tindrà uns altres efectes dins, no? Però els efectes que nosaltres teníem era injectar-nos de valentia i de que
eliminar la por, no? No puc ser un poruc. I aquesta temeritat que està tan lligada amb la masculinitat hegemònica.
I la individualitat, perquè moltes d'aquestes pel·lícules és l'heroi sol, de jo puc fer-ho sense l'ajuda de ningú més. No es fomenta el tema de som un equip. Per exemple, tipus els 12 del Patíbul, els 12 del Patíbul sí que eren en principi un equip. Però és de les poques pel·lícules bèl·liques d'aleshores. Tota la resta és jo sol, jo sol, jo sol. Fins i tot la paròdia que han fet ara els Mercenarios també moltes vegades és de ei, jo puc sol, no em cal la resta de la gent.
La realitat d'un, no? Que comenta sí. L'Ignasi, no? És a dir, jo sol contra el món, aquest Rambo que dèiem, no? Que portes dins, i contra tot, no? A més és això de forma ruda, bèstia, parla poc, no? Disparar molt i parla poc, no?
I aquest component d'autodestrucció tan vinculat als homes també el veiem amb altres conductes de risc, per exemple, la conducció, no? Amb alta velocitat o el consum de tòxics. Té una cosa té relació amb l'altra, amb ser respectat, amb aquest ser acceptat al club dels machotes.
Clar, l'altre dia, no sé quina pel·lícula estava veient, però m'anava fixant, dic, si estigués bevent tot el que estava bevent aquesta persona ara, dic, jo no podria fotre'm de castanyes com s'ho està fotent, hagués caigut a terra. Llavors, què m'estan dient de, soc tan macho alfa que fins i tot bevent i posant-me tòxic fins al cul, soc capaç de, tot i així, continuar guanyant?
Tremendo. El tema del balconing, estic segur que s'ha de fer un anàlisi amb raó de gènere, no? Quantes dones han mort per el tema del balconing, per saltar, no? Dels hotels a la piscina, per... i quants homes. Uh-huh, i estic segur que la xifra és...
Hi ha molts més
brutal,
homes que
segur,
dones.
Seguríssim.
Aquest tipus de jocs o de pel·lícules, doncs, és un, o les sèries d'ara, és un canalitzador de l'agressivitat, és a dir, aquell engranatge, no?, que mou i que acaba sempre amb agressions sexuals, forma part...
A veure, perdona, és que m'he quedat una miqueta en blanc pel tema d'aquest ha d'acabar sempre amb agressions sexuals, és a dir, de ostres, segur que hi haurà algun petit percentatge o algun percentatge de la mida que sigui de que no té per què acabar així. Però sí que és molt cert que moltes vegades la violència i el sexe estan
relacionats.
Sí, però clar, ostres, el fet de passar d'aquesta línia de transformo aquesta ànsia violenta, com estava marcant aquí el Rubén, de sortir a veure aquesta pel·li i venia pujat d'adrenalina, clar, de passar això a una agressió sexual, has de fer un clic.
Bé, el que dèiem, que molts d'aquests herois sempre s'acaben lligant a la guapa de la pel·li, sí. Perquè ells són forts.
Això retroalimenta també aquest model d'atractiu del malote, no? És a dir, hi ha dos factors, no? Si tu ets com aquest, no? Disposaràs de la top model, i a les top model o en general a totes les dones, no? Aquest altre mite, els hi va, no? Aquest rotllo del malote, l'atractiu del xulo, no? És a dir, el xulo de la classe, no? El mascle alfa.
Però només com a cert tipus, sóc incapaç de citar l'autor, però el màster últim que vaig fer en sociologia ens van passar un estudi en el qual sortia, estava fet en població italiana d'entre 20 i pico i 30 i pico anys, sortia exclusivament en noies, i sortia com les noies, per tenir sexe esporàdic, volien la figura del malote, per dir d'una manera, en el qual fos una miqueta canalla, fos una miqueta violent, fos fins i tot un pèl masclista, però ara bé, quan volien formar una família, volien un model d'home que fos completament diferent.
Hi havia un estudi molt interessant amb el que diu l'Ignasi de fantasies sexuals, no? Les fantasies sexuals de nois de 14 a 15 anys i les fantasies sexuals de noies de 14 a 15 anys. La fantasia sexual dels nois de 14 era una noia, roses, amb els pits grans, fent sexe a la platja. Aquesta era la fantasia, que sortia un 90% i escaig. La noia era un superromàntic, amb un noi moreno, més alt que ella, no? És a dir, que és tremendo com tot això pot ser col·lectiu, no?
I tant.
Crec que era un tema que potser aixecarà polseguera, el futbol com a metàfora de la guerra. Quin paper hi té en tot això?
Evidentment que és una metàfora de la guerra, és a dir, és un combat ritualitzat, sobretot quan has de treure les banderes, ja sigui del teu país o del teu equip, o quan tens aquella persona que guanya i és de si guanyo és gràcies a mi, i si perdo és culpa dels companys que no m'han recolzat, i acabo fent el sí! És masculinitat i testosterona en estat pur, allò.
I després jo crec que és l'estereotip més bèstia d'això que estem parlant de la masculinitat hegemònica. No?
Cristiano Ronaldo és el...
Pots portar les millors cremetes de la pell, ben depilat i tot el que tu vulguis, però amb els valors...
Segueix sent el macho alfa.
El macho alfa. Cap jugador de primera divisió ha dit hola, sóc homosexual.
No,
ni un. Ni un.
No existeixen. No,
no existeixen, eh? És una espècie d'extinció, no? Curiós. Ara, els cotxes més potents, més grans, més bèsties, més luxosos, les cases, les piscines de les cases, les parelles, no? O les mares de les criatures, que, no? I quin paper juguen? Apareix la criatura només quan es juga...
Dona florero.
Totalment. I després guanya la copa i sí que entrega'm la nena o el nen que haig de sortir al camp i tothom m'està clamant i jo haig de demostrar aquí que tinc dos nens, mira que macos, no? És tremendo.
I després els grups d'ultres associats als clubs de futbol, que diu molt del caràcter, no sé si parla de caràcter tribal.
El comportament col·lectiu, no, és brutal. El consum d'alcohol, normalment, i d'altres substàncies. I a sobre lliguem amb justificar l'enfrontament, com si fos una guerra, amb l'afició de l'equip rival, no, i amb tots aquests arguments... Sí que és un camp de batalla, totalment.
I s'ha de pensar que moltes vegades el que aquí també passa és aquests tifosi, el que tenen és que gràcies a aquest combat amb l'enemic dona una miqueta de significat a la meva vida. És a dir, si visc en un barri marginal, amb una feina de merda, sense cap mena de perspectiva de futur, i és tan mega complicat lluitar contra el sistema perquè sóc altre cop jo sol petitet contra un sistema inventa que no entenc com funciona, és més fàcil dir l'enemic és un altre, l'enemic és de carn i ossos, i em puc enfrontar com jo sé, a cops de puny.
El curset d'estiu antimasclista del Matí de Catalunya Ràdio sempre l'acabem amb aquest crit al canvi, a l'esperança, i avui ho fem amb la cançó, Rubén.
Una cançó de Jerry Goldsmith, interpretada per Dan Hill, It's a Long Road.
It's a Long Road.
Banda sonora de Fist Blood, la novel·la que va inspirar a Rambo 1.
Resumint, per acabar, què hem de fer amb el Rambo que els nostres oients porten dins?
Home, el podem transformar una miqueta. No cal que aquest Rambo, aquesta necessitat de demostrar que sóc el millor, sigui vers els altres, però segons ho pot demostrar vers un mateix. És a dir, hi ha una tira i mitja d'esports que són d'autosuperació. És a dir, jo me puc anar a fer escalada i puc anar a pujar una paret i ser d'aquesta paret l'últim cop que vaig intentar-ho no vaig poder-ho fer, ara sí que puc, estic demostrant la meva habilitat, estic demostrant la meva potència i no per això he d'estar agredint a la resta de la gent.
Jo li diria al Rambo que entregui les armes i que es dediqui amb aquesta energia a fer algo creatiu, saludable, i que en tota aquesta agressivitat segur que poden sortir productes xulíssims a nivell de lluita social contra les injustícies, en defensa dels drets humans, en defensa dels drets de les dones, segur que pot canalitzar-ho per aquí.
El Rambo que portem dins l'hem desmuntat amb l'Ignasi Puigrodes, psicòleg, i el Rubén Sánchez, també psicòleg i formador. Moltes gràcies per aquesta quarta classe ja del curset d'estiu antimasclista, la bel·licositat heroica. Dijous que ve parlem del mascle alfa i l'autosuficiència, molt interessant, no us ho perdeu. Fins llavors, feu el favor de fer els deures. Bon dia i bon estiu.
Bon dia.
Bon dia.